dia més al magazín de Constantí Ràdio amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dimarts 25 de febrer. Comença un dia més. La Diputació de Tarragona organitza una nova edició del cicle de muntanya que es consolida com un cicle de conferències sobre la muntanya. La setmana passada, l'alpinista català Oriol Baró donava el tret de sortida a aquest cicle de muntanya 2020, que fins al 26 de març oferirà conferències a càrrec de reconeguts escaladors i alpinistes. Avui coneixerem tots els detalls d'aquest cicle de muntanya 2020 amb el responsable d'aquest cicle, Pau Sales. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i cap al final del programa repassarem les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'avui. Dimarts 25 de febrer, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del diari de Tarragona. Cancelaciones de viajes de Tarragona a Itàlia i Àsia. Tercer caso en España de coronavirus. En el país transalpino ja hay 6 muertos. És la portada avui al diari de Tarragona, que també es fa ressò del carnaval de la ciutat tarragonina. Plumas i tribunal carnavalero. Tarragona vibró con el judici del rei Carnestoltes i el concurso de drag queens. I en fotografia de portada veiem a una de les drag participants al concurs que es va fer ahir al Teatre Tarragona. En portada també llegim que a Reus hi va haver centenars de persones que van degustar els plats d'Expo Profit en el Carnaval reusenc. Agafem ara la portada del Més Tarragona. Tarragona estudiarà internalitzar part del servei de neteja de la ciutat. El govern obre una borsa de personal tècnic en gestió de residus per contractar 2 experts que valorin l'assumpció d'algun lot del servei per part del consistori. En portada també 24 colles donen sabor al Carnaval de Reus amb la tradicional fira Expo Profit. Entrepans de truita o calamars o les patates braves no van decebre en la festa gastronòmica del Carnaval, on també hi va haver lloc pel morro de regidor a la brassa, un dels més demanats. En portada en fotografia, membres de la colla Farts d'Olla oferint arengada al nombrós públic assistent i a la plaça Prim de Reus. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que ens destaquen en portada que s'ha enviat a presó a 3 homes per cultivar 2.500 plantes de marihuana a Cambrils. Al Tarragona Digital, David contra Goliat ens explica en el cas d'una família vulnerable de Constantí assetjada per una immobiliària que vol demandar-los, denuncien que els intenten fer fora d'un pis que, a més, no té cèdula d'habitabilitat. I a l'Infocamp, el Teatre Bartrina estrena una rampa per facilitar l'accés per la plaça del teatre. Les brigades municipals han eliminat el petit esgrau que hi havia a les 5 portes i n'han fet una rampa. Més portades, agafem ara la del Punt Avui. Risc de pandèmia. L'Organització Mundial de la Salut demana al món que es prepari per una pandèmia, però diu que encara és aviat. Augmenten els casos a Itàlia, l'Iran i Corea. N'hi ha una altra a Canàries i la Unió Europea vol que els socis no tanquin fronteres unilateralment. A La Vanguardia, el salt a Itàlia del coronavirus encomana les borses mundials. Els mercats viuen una jornada negra per la fugida dels inversors dels sectors amb més risc. A la portada del periòdico, el coronavirus a un pas de la pandèmia, Tenerife confirma el contagi d'un metge arribat a Itàlia, on ja hi ha 7 morts i 230 casos. La crisi sanitària causa la pitjor caiguda borsària des de la consulta del Brexit. Al diari Ara, l'Organització Mundial de la Salut avisa que cal estar preparats per una pandèmia. La Unió Europea segueix la indicació de l'organisme i recomana prendre mesures, però no tanca fronteres. La por s'encomana als mercats amb baixades fortes a les borses europees i en el preu del petroli. A la portada del País, aquesta també és notícia, l'Organització Mundial de la Salut pide al mundo que se prepare para una pandèmia, los brotes del coronavirus se agraven en Itàlia, Irán i Corea del Sur. El organismo alerta ante la potencial expansión de la enfermedad a más países. Las bolsas pierden más del 4% en su peor sesión desde el referéndum del Brexit. A la portada de la ABC, el pánico al coronavirus contagia a la bolsa, el IBEX 35 pierde 20.900 millones en un lunes negro y el miedo se extiende por los mercados bursátiles tras el aumento de víctimas en Italia y la advertencia de la OMS de que el mundo tiene que prepararse para una pandemia. Un médico italiano dio ayer positivo en Tenerife. Y a la razón, alerta por pandemia, la OMS avisa al mundo de que se prepare para el peor de los escenarios por la expansión de la enfermedad. Investigan si la epidemia italiana comenzó en un hospital mientras identifican al paciente cero, un médico italiano que está de vacaciones en Tenerife, tercer caso positivo en nuestro país.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. El Barça avui afronta a Nàpols l'anada dels vuitens de final de la Champions. Leo Messi visita el temple que va engrandir la història de Maradona. La portada de Mundo Deportivo, precisament amb Messi i Maradona com a protagonistes, forza Leo, la llegada de Messi recibido a lo grande pone en guardia San Paolo, el templo de Maradona, en un campo invicto desde 2017 del Barça de Setién. Busca marcar para encarrilar el pase a cuartos de final. Al diari Sport, Champions, Messi al asalto del templo de Maradona. El sueño de la Champions pasa por las botas del crack blaugrana, que esta noche disputará su primer partido en Nápoles. A Madrid, el coronavirus es protagonista de la portada de Marca. Les possibles repercussions d'aquesta malaltia al món de l'esport centra aquesta portada. Con el coronavirus no se juega el deporte en vilo ante la creciente gravedad de la epidemia. En futbol, l'Inter Ludogorets de l'Europa League i el Juve Inter de Lliga es jugaran a porta tancada i peligra el viatge de l'Atalanta a València. En l'olimpisme, Miguel Ángel Blanco, secretari del Comitè Olímpic Espanyol, que deia que si vamos a Tokio serà con el 100% de seguretat. I motociclismo i voleibol, suspendida la competició en Itàlia. I al diari AS, Zidane és el protagonista, el titular és Invictus i el Madrid se encomienda ante el City a la leyenda de Zidane, que jamás ha perdido una eliminatoria de Champions como entrenador. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 25 de febrer. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem del cicle de muntanya 2020.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles al filo de la medianoche. Esencias musicales.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic València-Mestalla. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
La La Diputació de Tarragona organitza una nova edició del cicle de muntanya que es consolida com un cicle de conferències sobre la muntanya i que oferirà fins al 26 de març conferències a càrrec de reconeguts escaladors i alpinistes en una edició que aquest any es dedica a l'excel·lència en l'aventura. El cicle s'inaugurava aquest dijous i en coneixem avui tots els detalls amb el responsable del cicle, Pau Sales. Aquí tenim en línia telefònica. Pau Sales, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
I gràcies. Un any més per acompanyar-nos, Pau, en aquesta setmana en què s'ha iniciat una nova edició, la quarta ja d'aquest cicle de muntanya que organitza la Diputació de Tarragona. Ho feia amb la conferència inaugural Alpinisme d'Aventura, càrrec del pirinaista, alpinista i guia de muntanya Oriol Baró. Què tal? Com va anar aquesta primera sessió inaugural?
Bueno, extraordinari. O sigui, primer estrenàvem presidenta, que va estar encantadora, que segueix recolzant el cicle, que això és molt important. Ja són 13 anys, era la 13a edició consecutiva d'aquesta vena a Tarragona, que és importantíssim, hem creat una marca i realment tots són felicitacions. Avui el telèfon bull perquè va ser extraordinari. Oriol Baró, a més, és un personatge que ell mateix autodenomina pirinaista abans que alpinista, i ell és amb un llenguatge planer, molt proper, molt sossegat, avui dia es va posar el públic a la butxaca, va ser perfecte, per un començament brillant.
Dèiem que aquest any l'edició es dedica a l'excel·lència en l'aventura. Com dèiem, hi haurà conferències fins al 26 de març. Hem de dir que el format d'aquest any, en edicions anteriors parlàvem de que es combinaven les conferències i també la projecció de pel·lícules i documentals. Aquest any seran tot conferències, eh?
Sí, perquè, o sigui, com que el lema que vam buscar era aquest, el de l'excel·lència en l'aventura, doncs amb gran esforç per Diputació i la coordinadora del cicle, amb això ja hi treballem durant tot l'any, o sigui, ara ja estic treballant en vistes del proper any, doncs llavors vam decidir doncs, de fer tot, no fer el que tu deies, de documentals, perquè ve el protagonista, i llavors porta el seu documental. I a més molts documentals són en primícia, per exemple, la Cloenda amb l'Edu Marín estrena un documental, diguéssim, que no l'ha vist mai ningú, no?, al món. És el documental aquest de la conquesta del sostre del món a la Xina, que l'estrena a Tarragona. Vull dir que això no vol dir que no es facin documentals, perquè molta gent m'ho pregunta preocupats, si no hi ha documentals aquest any. No, és que el porta el protagonista, el porta, no?, l'Oriol Baró. Per exemple, la meitat de la seva conferència va ser un documental de lo que havia fet per Sud-amèrica, no? Vull dir que realment hem trencat per aquest any, perquè els altres ens tornarem al format que havíem, que crec que és barrejar documentals i protagonistes, però vull dir que té la gràcia de que tenim el protagonista allí mateix que ens està explicant la seva aventura.
També és habitual, Pau, que en la sessió inaugural s'atorgui el reconeixement cicle de muntanya a alguna de les personalitats del món de l'alpinisme, i aquest any es va retre un merescut homenatge a l'escalador de 81 anys, en Joan Cerdà, membre del grup d'alta muntanya, del Club Muntanyenc Barcelonès i de la secció d'alta muntanya del Centre Excursionista de Terrassa, una autèntica referència en el món de l'alpinisme català.
Perquè, a més, vull dir, ell va obrir una quantitat de vies, sobretot a Montserrat, 53 vies obertes a Montserrat, entre elles, doncs, el Frare Gros, l'Aresta del Bisbe, l'Anglada i Cerdà, el Cadí, és un alpinista de referència, no? I va estar, però, completament agraït de que li féssim aquest guardó. Va vindre ell amb la seva senyora i ens va acompanyar durant tot l'acte. Ell diu que vindrà amb altres actes, sobretot no es vol perdre el de la conquesta del sostre del món a Xina amb la Cloenda, amb l'Edu Marín. És extraordinari perquè la seva vivència la seva trajectòria dintre de l'escalada i de l'alpinisme és un pioner. Sí. I realment el diguéssim, aquest guardó està creat per això, no? L'any passat va ser en Pons i Anglada, aquest any ha estat ell, intentarem seguir... Això no vol dir que cada any el fem, però vull dir, intentarem tenir-lo com a senyera del cicle. És important.
I, si et sembla, Pau, anem a repassar una mica les conferències que hi haurà aquest any, perquè el cicle continua aquesta propera setmana, amb la conferència a càrrec de Fàtima Gil, Patagònia fins a l'arrel, torre central del Paine. Què ens pots explicar de la Fàtima Gil, no?
La Fàtima Gil aquí és la gran desconeguda, perquè jo he parlat amb ella i m'ha dit, hombre, ya está bien que en Cataluña tengo muchos amigos, porque yo a las redes no me muevo mucho. És una alpinista jove, és guia de muntanya, és actriu, és model publicitària, és periodista, aventurera, somiadora, que diu ella. Vull dir, és portar, a part de portar una noia, el perfil de portar dones, vull dir, ens agrada, no és que n'hi hagi masses i n'hi haurien d'haver més, però les potenciem sempre que podem, però és encantador. I llavors ella té un documental, o sigui, es basa la seva aventura a la Patagònia fent la Torre Central del Paine. Porta un documental fet, ella el comenta, el presenta, xerrarem una mica, però vull dir, aquí veus, doncs tornem a la fase que tu comentaves abans, no? que també fem documentals. Uh-huh. Jo crec que sí, té el hàndicap aquest de que no és coneguda massa aquí, però bueno, l'altre dia vam enviar el vídeo aquest de promoció, que té un èxit increïble, dura 59 segons i està resumit d'una manera impecable i fantàstica, i em va dir, oye, lo voy a 2 o 3 dies antes de la conferència, lo voy a poner en mis redes porque es precioso. O sea, està entusiasmada, no? Sí. Que crec que valdrà la pena.
I d'una persona com la Fàtima Gil, semidesconeguda, podríem dir, a la sessió del 5 de març, en què tenim també una llegenda de l'alpinisme, no? Com és el Christoph Bielicki.
Sí. El Christoph Bielicki és realment la perla del diamant del cicle d'aquest any, no? I va dir que sí de seguida, va acceptar de seguida venir, va bé una mica de mà de l'Òscar Cadiach, perquè ell es va trobar a Polònia amb ell, li va comentar i tot han sigut facilitats. O sigui, al cap de 2 dies de contacte amb ell ja s'havia tret els bitllets per venir. O sigui, que està entusiasmat, avui dia és una persona més. Ell farà una conferència de la seva vida, del seu llibre, que es diu Mi elección, i explicarà tot, i la seva vida és apassionant. O sigui, jo m'estic llegint el llibre i és extraordinari, perquè aquest bon home doncs ha fet 308.000, entre ells el Everest, en hivern, no? Mm. Bueno, l'ha fet amb oxigen, però vull dir que no, que això no desmereix amb el temps que ho va fer, amb l'any, no? I a més el Lhotse, el del costat, en solitari, el Kachanchunga, vull dir, és que és un personatge de referència, no? I tenir la Tarragona, bueno, és una gran notícia, no? Vull dir que també, a veure, això ho fem, és el que he dit abans, no? Hem creat una marca a nivell nacional i jo fem difusió per tot Espanya, no? Per tot arreu, inclús a fora. I tots són felicitacions quan veuen el programa, no? I més venint, doncs, personatges que sempre estem interessats en portar, personatges de ressò internacional com ell. Mm.
Això serà el 5 de març, amb el Christoph Bielicki. I anem ja al 12 de març, en aquest cas tindrem la conferència del Rafa Vadillo, Territoris inexplorats, gel i nòmades a l'Àrtic rus, un alpinista i explorador, instructor d'alpinisme i escalada. Explica'ns una mica què hi trobarem.
Aquest, el Rafa Vadillo, a part de ser un crac, són gent molt experta amb gel i valia la pena. Jo volia posar aquesta falca de l'escalada amb gel, que és molt interessant, i tampoc és que sempre n'hi hagi, no? També l'Oriol Baró en va parlar, no? Ja es veu el que és el cartell del cicle aquest any, es basa en l'escalada amb gel. Però, d'alguna manera, aquesta conferència de territoris inexplorats de gel i nòmades de l'Àrtic rus, doncs és com, diguéssim, el tipus de... es basa en amb el lema del cicle de muntanya, no? De l'excel·lència de l'aventura. Això és una verdadera aventura, no? Una colla d'amics, experts, a més, se'n van a un territori que no s'ha explorat mai, amb uns amics russos, que no havien trepitjat mai la zona, i es munten una expedició. Una expedició que, a més, van acompanyats d'un etnògraf, el Miguel Ángel Julián, que és especialista en comunitats de l'Àrtic, i visiten uns nòmades, una ètnia que es diu Nenet, i expliquen això. O sigui, és un complement. És com si és fer una aventura. A més, m'han dit que vindran tots els expedicionaris, els quatre, estaran presents. Mm-hmm. I vull dir que a mi em representa la imatge aquesta de l'aventura, d'una colla de gent experta que va en un lloc que no hi ha trepitjat ningú, ni els mateixos russos ho coneixien. És pot ser apassionant, no? Que crec que val la pena també treure el cap.
Doncs el Rafa Badillo vindrà acompanyat, amb els quatre expedicionaris que van formar part d'aquesta aventura tan apassionant, a l'Àrtic rus. I anem ja amb la conferència del 19, Pau, amb el Carlos Suárez, en aquest cas, alpinista, escalador, especialista en salvase i amb un extensíssim historial d'expedicions i viatges pels cinc continents.
Sí, a veure, no havíem tocat mai el salvase, jo sempre tinc interès en posar, en fer falques, en esports o modalitats de l'alpinisme i del muntanyisme, de que no els toquem, i jo salvase no l'havíem tocat mai. Quan em vaig posar en contacte amb ell i li vaig dir com es diria el cicle, a més, curiosament, estava a la Patagònia, i em va contestar des d'allà, diu, bueno, li vaig enviar un WhatsApp, i vaig dir, escolta, que voldria parlar amb tu, una cosa interessant, de fer una conferència. Diu, dentro de media hora me puedes llamar. I quan el truco resulta que estava parlant des de la Patagònia, amb un... A més, fa un documental, introdueix dintre de la seva xarxa un curtmetratge sobre la seva aventura a la Patagònia, que no ho va arribar pel mal temps a fer, però que jo he vist el tràiler, he vist imatges, i és apassionant. O sigui, el que ell projectarà, que també és un altre documental dintre de la seva vida, també té aquest documental, a més, s'ha vist en poquíssims llocs, o sigui, que quasi són pioners. I ell és un personatge apassionat, va acceptar decidir de venir i està entusiasmat en poder explicar la seva vida, no? Perquè ell, amb el salvase, va tindre doncs molt problemes, se li va matar un company, és un esport, una modalitat amb molt de risc, molt exposada, i a partir d'allí va fer un canvi de vida, no? I a partir d'aquest moment, això ho diem al quadríptic que repartim, doncs va decidir que l'últim repte era el millor no morir pel cim, no? Gaudir de la muntanya i saber dir fins aquí. O sigui, les vivències aquestes amb el personatge allí explicant-s'ho poden ser apassionants.
Segur que sí, segur que serà apassionant, com dèiem, aquesta conferència del Carlos Suárez. I el cicle aquest any, Pau, que finalitzarà, com explicaves abans, el dia 26 de març, amb aquesta conferència a càrrec de l'Edu Marín, parlant de la conquesta del sostre més gran del món a la Xina.
Sí, sí. Això és un projecte de l'Edu Marín, un escalador amb un nivell increïble de dificultat, que, a més, quan vaig entrar en contacte amb ell, li vaig dir, has de vindre amb el teu pare. Perquè el seu pare és un escalador de fa molts anys i que realment el va suportar en aquest projecte, l'ha suportat, l'ha acompanyat en molts dels seus projectes que va fent, i el seu germà també. I a més, és importantíssim que serem testimonis en primícia de l'estrena mundial del documental de la gran aventura que assoleix a la província de Guizhou, a Xina, que hi va dedicar 6 mesos a equipar el pont aquest del sostre més gran del món de Xina, i ens explica tota l'evolució i la seva dificultat i la preparació increïble d'aquest personatge amb escalada, no? Vull dir, una cosa única al món, no? O sigui que farem una cloenda brillant, també. Aquest any, vull dir, crec que val la pena venir, no? A tots els afeccionats que gaudim sempre de l'auditori ple, és una satisfacció, no?, per nosaltres, perquè realment conquerir... Jo sempre dic que és un lloc de reunió, no? O sigui, es troben colles d'amics de totes les edats, de joves, de grans, de mitja edat, d'avis, que els agrada la muntanya, es reuneixen, es troben i després van a fer un pica-pica i a comentar la jugada, no? O sigui, és com si es trobessin al refugi de muntanya, no? És entranyable.
Doncs tot aquest ritual que s'anirà repetint, com dèiem, des d'aquesta setmana i durant els propers dijous fins al 26 de març amb totes aquestes conferències. Un any més, com podem veure, aquest cicle de muntanya 2020 a Tarragona, que compta amb interessantíssimes conferències i amb un gran nivell per part de tots els conferenciants. I com ens explicava el Pau Sales, doncs, un cicle que s'ha convertit ja en un referent no només a nivell de Catalunya, sinó també a nivell estatal, en l'àmbit de la muntanya.
Sí, sí, és veritat, perquè inclús, ja et dic, com he comentat abans, jo envio whatsapps i vaig marejant a tothom i invitant-los i tal, el Sebastián Álvaro, del Filo de l'Impossible, que són molt amics i ens ajuda, ens felicitava des de la Patagònia, acaba de fer el Cerro Torre, i quan li vaig enviar el programa, estava dalt del cim del Cerro Torre i em va enviar una foto dient: "Hemos subido a la primera, estamos al Cerro Torre". Vull dir que tenim un... Ja et dic, hem creat una marca que arreu, vull dir, ens feliciten i veuen que el cicle de Tarragona, que n'hi diuen el cicle de Tarragona, esto es fantàstic. Inclús em diuen: "Vas a morir d'èxit". No, dic: "No fotem, prefereixo morir una altra vegada, sí, una altra cosa d'èxit, no, home". Vull dir que jo faig tot el que puc, és una vivència personal extraordinària, vull dir que estic envoltat de gent molt competent i que m'ajuden, la Diputació, lluita per la muntanya, per la cultura de muntanya, vull dir que és important, no? A més, aquest any tenim aquesta gran notícia de l'alpinisme del passat setembre, el 19 de l'any 19, no? La UNESCO va declarar patrimoni immaterial de la humanitat a l'alpinisme, no? I això és un gran reconeixement que vincula l'alpinisme plenament amb la cultura, no? I això organitza la Diputació amb aquest trasfons de la cultura, no? Que abans era impensable, que l'alpinisme, l'excursionisme, la muntanya tingués relació amb la cultura, no? I tot això a poc a poc ha entrat, i es veu que realment, doncs jo què sé, doncs els rocòdroms ara estan plenament plens de nens en base, que aprenen a escalar, que ho tenen com una disciplina esportista, nens molt, molt petitons. Vull dir, això és important, és el que parlàvem ahir amb l'Oriol Baró, no? Perquè ell és mestre de l'accident que va tenir, doncs estava fent unes classes a bombers i a Mossos, i per això va tindre tant d'èxit que el poguessin evacuar ràpidament, no? Però vull dir que la base que ell està impartint, que ell propaga que això es pugui fer a les escoles, i que la cultura aquesta és importantíssima, no?
Doncs tots els amants de l'alpinisme, de la muntanya, i diríem que fins i tot de la cultura i de l'aventura en general, tenen aquesta cita cada dijous fins al 26 de març. Les sessions es fan a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Diputació i l'entrada és gratuïta amb invitació, Pau, que es pot recollir una hora abans, eh?
Sí, s'ha d'anar una hora abans perquè allò s'omple i llavors l'aforament s'ha de respectar. Però, bueno, la gent ja sap que si vol entrar ha de fer aquesta cua prèvia, però hi té dues invitacions per persona i pot gaudir de la conferència.
Molt bé, doncs el cicle de muntanya 2020 que ja ha arrencat, com dèiem, i que celebrem que estigui en aquest gran moment de salut i també amb nous reptes de cara a aquests propers anys, consolidat plenament ja com un referent en els cicles de muntanya a nivell estatal. Avui n'hem parlat amb el seu director, el Pau Sales, a qui li volem agrair que ens hagi acompanyat un any més. Gràcies, Pau, que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies. Bon dia, adéu-siau.
Vale, Pau, doncs ja estaria, eh? Gràcies i que vagi molt bé. Merci.
Gràcies, eh? Vinga, adéu-siau, adéu.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Els diners ens poden donar la felicitat? Aquesta és una de les preguntes que es va plantejar fa 60 anys Alfred Hitchcock quan va dirigir Psicosi, tot un clàssic que ens ajudarà a gestionar millor les nostres emocions. Aron Alba, què tal?
Molt bé, i tu, Montse?
Bé, Helena Sorribas, gràcies per acompanyar-nos.
A tu, Montse.
Tots dos som psicòlegs, som professors del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. L'angoixa que va increixendo en aquesta pel·lícula que estem analitzant comença amb situacions ben quotidianes. Una parella sense gaire recursos econòmics per casar-se, que es veu en secret i que somia en temps millors.
En hoteles de esta clase no se interesan por uno cuando llega, pero si pasa el tiempo... Oh, Sam, es horrible tener que vernos en sitios como este.
Dicen que hay matrimonios que pasan deliberadamente alguna noche en un hotel barato para variar.
Oh, un matrimonio puede hacer muchas cosas deliberadamente.
Hablas como si hubieras estado casada.
Oh, Sam, esta es la última vez.
¿Sí? ¿De qué?
De esto. Nos vemos siempre en secreto y no puedo soportarlo. Vienes a la ciudad por tu trabajo, no vamos a almorzar y... Ojalá no hubieras venido nunca.
Está bien. En ese caso, ¿qué haríamos? ¿Escribirnos cartitas de amor?
Oh, tengo que irme, Sam.
¿Vendré la semana que viene?
No.
¿Ni solamente a verte para almorzar en público?
Podemos seguir viéndonos. Incluso comer juntos. Pero respetablemente. En mi casa, con el retrato de mi madre en la pared y mi hermana ayudándome a preparar una comida para tres.
¿Y después de comer, enviamos al cine a tu hermana y le damos la vuelta al retrato?
¡Sam!
Acepto.
La dona se sent infeliç, renunciant a una vida tranquil·la i en contra del corrent políticament correcte de l'època, no?
Doncs sí, veiem una dona, no?, amb molta angoixa en aquest sentit de no poder fer, no poder actuar d'una manera lliure. És veritat que eren altres moments, però com la pressió social, no?, en aquesta escena es veu com que, bueno, el procés de conformitat, no?, a les normes socials segueix estant avui dia. Un pot sentir-se amb més o menys llibertat, però sí que hi ha unes normes socials, una conducta que és la correcta, que a vegades en la pel·lícula té a veure amb els diners, no?, específicament no poden tindre aquesta vida perquè no tenen aquests recursos. Però això, no?, com la pressió de la societat fa que a vegades renunciem al desig, no?, individual o personal perquè no estarà ben vist, perquè no ho podem fer de la manera en què les altres persones ho fan.
La temptació se li presenta a la protagonista a la feina quan un comprador li explica la seva vida i presumeix de diners.
¿Sabe usted cómo se es feliz? Teniendo dinero. Usted no lo es, ¿verdad?
Pues no, no mucho.
Compro esta casa para mi hija, es un regalo de boda. 40.000 dólares al contado. Con esto no podría usted comprar la felicidad completa, pero podría evitar muchas necesidades. Para mí esto supone una cantidad despreciable.
¿Cuánto dinero?
Cuéntelo. Desconfíe de todo el mundo.
Aquest home ric té raó. Evitar necessitats és sinònim de felicitat?
Depèn. Depèn de l'ús que se'ls dona als diners. No, és a dir, els diners poden tenir un ús més instrumental, com una eina per obtenir recursos, no per comprar menjar, beguda, el que necessitem, no? Necessitats bàsiques. O bé, quan els diners ja serveixen per altres necessitats més superiors, com, en aquest cas, l'autoestima. Ja donem un significat a aquests diners. No, és a dir, jo necessito els diners per sentir-me bé, perquè formen part de la meva identitat. I quan entren dintre la meva identitat, jo no em puc entendre sense aquest concepte. En aquest fragment és molt interessant, no?, com ell viu i com ell exposa els diners de forma reiterada, perquè és una forma de guanyar autoestima davant, de la seva, davant dels seus iguals.
Hi ha, fins i tot, no?, un cert recochineo, si se'm permet la paraula, cap als altres, no? Tu no tens diners i, per tant, no saps què és la felicitat. Bueno, els diners sí que és veritat que és un recurs que ens poden, bueno, ens pot facilitar, certament, la vida en societat, però evidentment no ho és tot, i ho sabem, no?, que no ho és tot. Sí que és veritat que tindre totes les necessitats cobertes, les bàsiques, evidentment, sí que són un requisit indispensable per tindre una vida més o menys en benestar, però tindre totes les necessitats cobertes fa que ens tornem molt dependents d'algú que és molt materialista com els diners.
La pel·lícula segueix la trama dels diners i un detectiu entra en escena.
Me llamo Arbogast y soy detective privado. ¿Dónde está su hermana?
No le conozco a usted.
Lo sé, precisamente por eso me ha sido posible seguirla.
¿Por qué se interesa en esto?
Pues, por 40.000 dólares.
¿40.000 dólares?
Exacto.
Bueno, que alguno de ustedes me explique lo que pasa. Creo que tengo derecho a saberlo.
Pero tranquilícese, amigo, tranquilícese. Ocurre que su amiguita ha robado 40.000 dólares.
¿De qué está usted hablando? ¿Es verdad eso?
Debía de haberlos depositado en el banco el viernes. Y no lo hizo. Desde entonces nadie la ha visto.
Eso no es cierto. Siempre hay alguien que vea a una chica con tanto dinero.
No quieren denunciarla a la policía, sino que lo devuelva. Sam, si está aquí...
No está. No está aquí.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vino usted a ver a Sam guiada por un presentimiento?
No un presentimiento, una esperanza.
Está bien, la creeré si hago un pequeño esfuerzo.
¿Qué importa que usted me crea o no? Lo que quiero es ver a Marion para evitar que haga algo irremediable.
Pels diners, tot s'hi val?
No tot s'hi val. No tot s'hi val. S'hi valen moltes coses, sí que és veritat, i en una societat molt, no, com consumista en la que actualment vivim, s'hi valen moltes coses, però no tot s'hi val. L'ètica i la moral aquí tenen un fort impacte. També és veritat, com comentava l'Aaron fa una estona, quin valor, quin ús se li donen als diners farà, no?, en aquesta escala de valors ètics estigui per dalt o per baix. Sí que és veritat que quan, per exemple, aquest detectiu no?, explicita que fa la seva feina per aquesta quantitat, bueno, si som bons professionals, sí que d'alguna manera podem rebre i podem demanar aquesta contraprestació amb diners. Però hi ha un moment en què no tot s'hi val pels diners. Hi ha altres coses que, quan aquesta necessitat més econòmica està coberta, busquem, no? Busquem, doncs, la realització, busquem tindre persones fidels al nostre costat, i per tant la moral i l'ètica entren en joc quan els diners acaben sent molt instrumentalitzadors de les relacions.
I anant per això que deia Selena, és molt evident en aquest tros, quan li pregunten a l'Arbogast, ell diu per diners, no diu que està buscant una persona ni una noia desapareguda, no, no. Tota l'atenció en tota la pel·lícula són els diners. És a dir, és un element que articula tota la pel·lícula i l'espectador ja va com què succeirà amb els diners, independentment de l'assassí i de tot.
Les sospites sobre la desaparició de la protagonista se centren en el propietari d'un hotel on no hi para ningú.
¿Cree que si pasó algo fue allí?
Lo ignoro. Pero si usted tuviera un negocio tan inútil como este, ¿qué necesitaría para dejarlo y montar otro en otra parte? ¿40.000 dólares?
Eso es difícil de probar. Si ese hombre abriera un parador en la carretera nueva, entonces...
De todos modos, será posible encontrar algún indicio, algo que nos demuestre que él se apoderó del dinero que llevaba mi hermana.
¿Qué le hace estar tan segura?
Arbogast. Creo que yo le era simpática. O que me tenía lástima y que empezaba a sentirla también por usted. Lo noté ayer cuando hablé con él por teléfono. No hubiera ido a ninguna parte ni hecho nada sin decírnoslo de no impedírselo algo. Y sin duda algo se lo impidió. Luego hizo algún descubrimiento.
Empezaremos por la número uno. Si él nos viera, estamos tomando el aire.
Els diners no li van servir a la protagonista, a la dona, ni encara menys al psicòpata de la pel·lícula. Amb els diners no es van resoldre els seus problemes, per tant, res de felicitat.
Doncs com deia l'Helena, és a dir, els diners poden aproximar la felicitat no cobrint certes necessitats, no anem tan ajustats a la nostra vida, però no és un medi per aconseguir aquesta autorrealització o aquest reconeixement. També a la pel·lícula podem veure com els diners, hi ha moltes escenes on només es veuen els diners. I ja l'espectador també té aquesta angoixa de què passarà amb ells, no? Per exemple, una escena molt bonica és quan hi ha el cotxe, no?, que s'està esfonsant. Hi ha un moment que para d'esfonsar-se i és en plan, ostres, que encara podran trobar els diners, però no arriba mai.
Els diners jo crec que vehiculen, no?, aquesta història, aquesta trama, però Hitchcock, no ho sé, si poguéssim parlar avui amb ell, segurament podríem resoldre aquest enigma, però quant de poc importants en realitat són els diners, no? Jo crec que almenys jo em quedo amb això, no? Són importants en la trama, però en el fons de la qüestió, què poc importants són els diners, perquè al fons s'acaben, no?,
quedant en el fons
del pantà i ningú s'endú aquests diners, no? Per tant, utilitza els diners com un meri recurs, un meri producte per poder construir una història, però en el fons no són res els diners.
I aquesta és una paradoxa de la pel·lícula, de que la persona, no la protagonista, pensa que la seva felicitat la va donar els diners i al final la seva vida no depèn res dels diners, ni del robatori ni de res, sinó que es troba amb una persona que, pues, que és un assassí, no hi ha res més.
Psicosi, la pel·lícula que hem analitzat amb Aaron Alma i Helena Sorriba, psicòlegs i professors del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies.
A tu, Montse.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
L'altaveu del vi amb Cristina Cantal.
Quan aneu a comprar unes ulleres de sol, sovint hi ha una forma concreta que és la que us queda millor, la que us escau. Aquesta relació també la podem fer amb els vins. En funció del perfil o forma de ser de cada persona, hi ha un vi que més se li escau. Parlem d'aquesta vessant psicològica i social del vi amb el sommelier Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
Hola, benvinguts.
Explica'm això, jo vull saber com va això de relacionar la psicologia amb el vi, perquè realment és un tema que jo desconeixia fins a dia d'avui.
Bueno, és allò que diríem, digue'm què veus i et diré com ets.
D'acord, està adaptada, aquesta dita, però sí, sí.
Sí, 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 existeix una psicologia social del vi que ens permet dibuixar un perfil de cada persona, segons siguin les seves preferències vinícoles.
Perfecte, quan diem perfil, però podem dir doncs, com que podem fer com grupets, no? Que podem crear com... Sí?
Sí, sí, en funció de doncs, el que trobem a tota la fauna mundial... Podem definir unes persones segons són d'una manera o altra en funció del que els agrada veure.
D'acord. I aquesta psicologia té un rerefons dels teus anys d'experiència com a sommelier?
Sí, sí, també està clar que també una part és aquesta, que el restaurant, la part de psicologia aquesta que tinguem aplicada és molt important, perquè no només és entendre les coses, sinó també saber percebre què vol el client. En cas del món del vi, és important encertar-li el vi, perquè segurament si no l'incertes, la pròxima vegada que vinguis, si és que torna, no et demanarà consell. El que ens interessa és que vagi confiant en tu.
Exacte. Per tant, per una banda s'han de tenir bons vins, per l'altra també doncs, saber, doncs, com podríem dir, calar, no?, a les persones que tens davant i saber identificar què volen.
Això, doncs us he ficat 10 perfils de consumidor.
10 perfils de consumidor, segons Rafael el Sabadí. A veure, comencem.
Mira, un seria l'esnob.
L'esnob?
Sí.
Bé.
Aquest seria sempre estar a la búsqueda del que ningú coneix i demana els vins més rars.
El més selecte, no? Podríem dir? O...
Bueno, rars.
Diferents.
Sé que canvia de modes i tendències com de camisa.
D'acord. No tindrà tres cops a tastar-te el mateix vi, aquesta persona,
no,
potser.
No. Aquest viu, avui veu vins d'autor, demà veurà vins clàssics i demà passat veurà vins orgànics.
Per tant, tens molta oferta per aquest noi.
Sí.
O noia, no? Que vingui.
Aquest és un... Sí, aquest està bastant obert. Una seria el garrepa, eh?
El garrepa, número 2.
El tacanyo. Aquest, el vi no és una prioritat per ell, és el típic que en tots els àmbits de la seva vida sol mirar el lupa, el gasto que fa amb tot. I el vi tampoc no és una excepció. Sempre està atent a xollos vinícoles i llavors vins a preus de saldo i relació qualitat-preu imbatibles. aquest és bastant identificable.
Així és. I també és el que et vindria i et diria, no, jo el vi de la casa?
Aquest sí, aquest també sí, pot no? passar per això. Però també a vegades va una mica d'entesa, però és veritat que sempre busca vins, doncs, bueno, xollos, allò que dius...
Oportunitats.
Sí, vins de supermercat o vins que estan molt ben puntuats pel preu que tenen. Sí, bueno, és un perfil també.
Molt bé. El Garrepa, tenim l'esnob sí. i el Garrepa, de moment.
Un altre seria el clàssic. Aquest és un... És bastant adaptable, és una persona ja d'una certa edat, normalment està afectat pel síndrome de Riojitis, i aquest només...
Ai, ho sento, però és que realment passa. Amb un Rioja encerta sempre, i és sí. cert, eh? És com un mantra que molta gent té gravada.
Sí, aquest, cada cop n'hi ha menys, però encara en queden.
Riojitis, m'ha agradat.
Aquests veuen, només veuen reserves, grans reserves, de cellers d'aquests centenaris, de cellers històrics. I aquest és impossible tantejar-lo en marques noves o vins de zones emergents. Aquest està tancat en el seu...
Jo sé que m'agrada sí. i porta'm i això, que sé que anirem bé,
i
no?
I d'aquí no surt. Llavors, un altre seria el Pijo.
El Pijo.
El Pijo, aquest és el fill... del
M'agrada les categories que hi poses, eh?
Bueno, és el fill del bevedor clàssic. El que he fet ara clàssic, doncs aquest sí. ja ha tingut un fill, perquè aquests són persones ja d'uns 60-70 anys. Uh-huh. Llavors aquest...
El de 30.
Sí, aquest del de 30. I aquest és, no és, va una mica més enllà que el seu pare i escull marques catalogades com a nous clàssics, que ja no són tan clàssics, però que encara segueixen sent clàssics. I que mantenen el bord de la tradició. També sempre amb preus alts, eh?
Per tant, sí, tenim el fill del clàssic, que, sí. que ve a ser el clàssic, però una mica modernitzat,
sí,
no? Una
ja
mica que ell es creu que té una mirada més àmplia, sí. però bé, que està allà mateix.
Ah, això. Un altre seria el coneixedor.
El coneixedor.
Sí, que aquest sobretot refusa grans vins de producció massiva, busca sobretot petites cuvers, que són petites produccions, joies exclusives, sobretot ben valorades per la crítica, i que no són aptes pel públic en general. Vins una mica, doncs, difícils a vegades de paladar més exigent, i, però que també pot inclinar-se per descobriments insòlics, zones desconegudes, i no també no tenen per què ser preus alts. A vegades va buscar preus assequibles. Però si la persona ja que sap buscar allò en la carta, sap trobar-te aquell vi que costa de trobar, o aquella raresa, o aquella cosa que una altra persona no la sap veure.
El nom ho indica molt clar, que té coneixements en aquest camp, no?
Sí, això. Un altre seria el Fashion Victim,
el Fashion Victim?
Sí, que aquest és, ja ho diu el nom, està obsessionat per estar sempre l'última. Es desviu pels vins que porten la firma de l'Enòleg Estrella, o, per exemple, d'etiquetes de disseny, o bodegues que són propietats d'algun famós. Aquest és el que...
Jo he begut el vi de... No?
Sí, d'en Brad Pitt, o de l'Antonio Banderas, o allò. Doncs aquest és també és un perfil de consumidor que també existeix.
El Fashion Victim.
Sí. Un altre seria l'Aventurer.
Aventurer?
Sí, que aquest és el curiós, que està una mica disposat a arriscar, eh? No és un professional del vi, però amb totes les coses de la seva vida, doncs és una persona que està molt oberta a tastar coses noves i a provar vins de regions remotes. Per exemple, un vi de Santorini, de Gallegi de Grècia, o de la Patagònia, o del Líban, o d'Eslovènia. Aquest és un perfil de consumidor que li encaixen bé aquests tipus de vins, de provar vins una mica exòtics.
Diferents, no? I llunyans, no? Potser sí. podrien anar sí. a buscar, tastar més lluny a sí. nivell mundial.
Un altre seria el marquista, que és aquell consumidor que abans d'obrir el vi, ja mira quina bodega l'ha fet. És molt important qui l'ha fet aquesta bodega.
Revisar l'ampolla, què ens
sí.
diu?
Aquest només es fia de marques consagrades. Aquest no vol experiments, ni vol productes desconeguts, ni emergents. Vol bodegues ja consolidades, que el que hi hagi dins sigui una garantia.
Però és diferent que el clàssic.
Sí, sí, sí. sí.
En què?
Bueno, clàssic pot ser de zones molt clàssiques, que en cas d'Espanya pot ser Rioja o Ribera del Duero, doncs aquest, segurament el marquista podria prendre un cava o un vi de Penedès o un vi de l'Empordà, però ja de marques consagrades, com l'Empordà un Perelada, el Penedès un Torres, doncs seria
ja
una garantia.
Necessita la confiança abans sí. d'obrir l'ampolla, no? Podríem dir. Marquista.
Marquista. Un altre seria l'Albert.
Albert?
Sí.
Cap ecològic, això?
Sí. Sí, aquest és el que està obsessionat amb el deteriorament del medi ambient. Només demana vins de producció ecològica, biodinàmiques o sostenibles amb el medi ambient.
Els naturals, també, no?
Sí,
aquí també entrarien aquí. Els naturals, sí?
Aquests.
He pres molt, que sàpiga Rafel fent bueno, aquesta secció.
Bueno,
mira.
Aquesta idea del programa.
Esperem que els oients també.
Que s'ho passi bé i que també prenguin.
I ens en queda algun.
I l'últim seria el cosmopolita, que aquest és l'aficionat més viatjat. És el que es mou... com peix a l'aigua a diferents ciutats del món, uh-huh. i sol demanar vins d'aquell lloc on viatja.
Per tant, és com el coneixedor, però també en moviment, podríem
sí,
dir?
Sí, aquest, per exemple, doncs, se'n vas a una zona vinícola o te'n vas a alguna, algun poble o alguna ciutat doncs, que hi ha una, prop una zona important de producció de vi, demana vins d'aquella zona i tampoc es gasta molts diners. Busca vins que garantitzen qualitat de preus raonables. Eh? Tampoc és un gran coneixedor, ni és un vin no és una prioritat, però sí que vol conèixer el producte de la zona i bueno, és diguem, cosmopolita perquè es viatja bastant i sempre es transporta al lloc on ha anat.
Carai, quina categoria i com identifiques tu un cop t'entren, per exemple, aquí al Wine de l'Escala, volen venir a sopar i, òbviament, volen un vi. Com identifiques entre aquestes 10 categories a la persona que tens davant?
Bueno, a veure, aquí he fet un... he mirat de fer uns grups, però, òbviament, necessites una mica de contacte amb el client. Potser la primera vegada no el detecto tan ràpidament,
no.
Però a mesura que vas parlant amb ell, sí. I bueno, al final és experiència acumulada de molts anys i el saber entendre aquella persona el que t'està demanant. Eh?
Jo estava pensant i em costa molt reconèixer-ho, però crec que sóc snob, totalment, perquè m'agrada provar coses totalment diferents sense una raó de ser, i viatjant sí que sóc cosmopolita quan viatjo, clar. Això. I tu, Rafel, on t'identifiques?
Jo seria coneixedor.
Coneixedor, eh?
Sí, el meu és més fàcil en aquest cas.
Molt bé, doncs és una manera doncs, també de crear col·lectius no? dins del món del vi i que realment doncs, amb la finalitat de poder-li oferir a aquella persona el que més li pot agradar, que això suposo que és la finalitat no? de tenir aquest coneixement.
Sí, sobretot que torni i que confiï en tu un altre cop. Segurament si doncs, arrem a la primera vegada a recomanar un vi a la gent, aquesta persona ens ha tingut confiança un altre cop per tornar-li a recomanar i potser escollirà un altre lloc o potser el dia que vingui doncs escollirà ell mateix el vi. L'important és fidelitzar el client.
Per tant, doncs, una bona manera, posar ull i reconèixer què és el que necessita el client i aquest amant del vi, doncs, que òbviament també no sé si el menjar, el que demanen el menjar també pot tenir relació, et pot donar alguna pista de com és aquesta persona.
Sí, sí, sobretot potser no pel tema de fer maridatges, perquè per mi el vi està, sí que és veritat que a vegades quan la gent busca experiències ja busca una mica la unió, el feedback o l'enllaç entre sí. El menjar i el beure. En aquest cas, quan et recomano una ampolla, penso més en el client, una mica el que vol gastar, i en funció del que vol gastar, el menjar també és un bon indici per saber-ho. Hi ha plats d'un preu, plats d'un altre... Llavors, segons els plats que demana, doncs saps per on vol anar, més o menys.
Ja et dona alguna pista,
sí.
No? Doncs bé, ja sabeu, tenim aquí 10 grups de persones doncs, amb diverses afinitats i doncs, que cadascun doncs, se li esclau millor un vi o un altre. Doncs moltíssimes gràcies, Rafel. La veritat és que jo crec que avui hem après molt.
Bueno, doncs...
Jo sé que sóc un snob.
Molt bé. Doncs,
moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dimarts, dia 25 de febrer. Anem a Tarragona aquesta tarda, l'antic Ajuntament, a partir de 5:45. Tenim la vella del fèretre del rei Carnestoltes, per donar l'últim comiat al rei, i la concubina. Es podrà accedir a la vella en els horaris de les 6 de la tarda, 6:45, a les 7 i a 8:45 de la tarda. I a 9:45 a la plaça de les Cols, lliurament del testament a Llucifer i enterrament del rei Carnestoltes, amb la concentració de les comparses del dol i les ploraneres. També es farà el veredicte del concurs de comparses i l'entrega de premis. Més activitats a la Biblioteca Pública Tarragonina. A les 6 de la tarda tenim l'activitat Orelles de Papallona per famílies amb infants de 5 a 7 anys, coordinat per Montse Plana. Es comenta Orelles de Papallona de Lluïsa Aguilar, amb il·lustracions d'André Neves. A l'Arxiu del Port de Tarragona a les 7 tenim refotografiant els espais de la Guerra Civil al Port de Tarragona amb una xerrada a càrrec de Ricard Martínez. I si seguim a Tarragona, hem de destacar que a les 7 a Caixa Fòrum hi ha conferència amb l'escriptor madrileny Lorenzo Silva a l'angle fosc dins el cicle Universos Literaris de Caixa Fòrum. Aquesta activitat, com dèiem, la trobem a Caixa Fòrum Tarragona avui a les 7 de la tarda. I encara a Tarragona, a la Biblioteca Pública, enguany tenim el cicle Llegim el Patrimoni, Literatura i Història i ens presenta un doble repte, d'una banda el repte de la lectura d'un clàssic i de l'altra la lectura d'una obra de teatre. Aquesta vegada tenim El soldat fanfarró, una trama d'embolics. Amb aquest cicle es podrà conèixer com era el teatre de l'antiga Roma, la diversitat de teatres que s'escrivien i es representaven, especialment al teatre popular. I l'aula de teatre de la URB ens recrearà i acostarà un dia d'una companyia de teatre, avui a la Biblioteca Pública de Tarragona a partir de les 7. Anem ara a Reus, on aquesta tarda a 6:15 a la Biblioteca Central Xavier Amorós tenim club de lectura a la Penya dels Signes, en Fem Consciència, a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. D'altra banda, el Centre Cívic de Ponent de Reus, avui a les 6 de la tarda, la Guàrdia Urbana ha programat una campanya pedagògica sobre com circular amb patinet elèctric de manera segura davant la detecció d'un elevat desconeixement de les normes d'ús per part dels usuaris. Més activitats al Centre Cultural El Castell de Reus a les 6, Cap de Dol i Vetlla del Rei Carnestoltes. D'altra banda, al Campanaret de Reus a les 7 hi haurà també Cap de Dol i Vetlla del Rei amb professor de la Germandat dels Set Pecats Capitals des del Campanaret i pels carrers del nucli antic. Amb aquesta solemne professor, plenària i corporativa de la Germandat dels Set Pecats Capitals amb l'acompanyament musical a càrrec del grup Staccato. Són els darrers actes doncs, del Carnaval i seguim a Reus perquè la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura, 7:45, es presenta el llibre de Carles Prado, Regressar així a Xina, un dels millors especialistes de literatura xinesa del país. Un llibre on repassa la literatura i la història de la Xina del segle XX a través de tres autors canònics, amb la participació d'Albert Noia. Seguim amb més activitats a Altafulla. A les 6 de la tarda, al carrer de la Mainada, hi haurà campanya de donació de sang al consultori mèdic d'Altafulla, organitzat pel Banc de Sang i Teixits de Tarragona en col·laboració amb l'Ajuntament d'Altafulla. Hi haurà campanya de donació de sang des de les 6 de la tarda i fins a les 9 del vespre. I al carrer de l'Hostal, a partir d'un quart de 9 del vespre, enterrament de la sardina amb la participació dels Diables Petits i Grans d'Altafulla. També tenim enterrament de la sardina avui a 7:45 de la tarda al Centre Cultural de Cambrils amb la vella del Rei Carnestoltes i a l'enterrament de la sardina. I a Vilaseca també es farà a les 7 de la tarda als Jardins del Castell, desconsolat enterrament de la sardina, amb motiu enterrament amb incineració del Rei Carnestoltes. I anem ara a Vilaseca, on a la Biblioteca Pública, a 7:15 de la tarda, tenim Club de Lectura, que parlarà d'aquesta obra, Terra Sonàmbula, de Mia Couto, on fugint de la violència que assola el seu país, el vell Tuai i el jove Muidinga, un noi que no recorda el seu passat, busquen refugi en un autobús calcinat, on hi troben uns quaderns que narren la vida d'un dels difunts. Una activitat dins el Club de Lectura de Vilaseca, la Biblioteca Municipal, avui a 7:15 de la tarda.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornarem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.